Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Comencem, som 1 de juny, programa 508, és el programa, el primer programa de l'estiu. L'estiu comença l'1 de juny amb meteorologia, la primavera es tanca el 31 de maig. Això sí, els astrònoms fan començar l'estiu el 21-22 de juny, però els meteoròlegs no, ho fem l'1 de juny. 1 de juny, per tant, primer dia de l'estiu meteorològic, no astronòmic. 508 programes, ens escapem cap a l'illa Mateua de l'Escala, aquest càmping amb uns bungalows construïts a Olot, molt a prop del càmping, amb fusta, bàsicament, entre d'altres materials, i adaptats per gent amb mobilitat reduïda. Meteoambient, Los Bru es construïts, Solida el Pirineu, Meteoterra, la Fundació Emis, Meteotaula, amb en Jordi Ciuraneta, president de Prior Day, amb aquest oli excels, Meteotemps, amb la Paula Soler i el Castell de Lloret, on s'està fent l'experiència immersiva dedicada a l'emergència climàtica. Catradio.cat, Meteomauri, @catradio.cat, el Facebook, 28, més de 28.500 seguidors, i el Twitter, camí dels 77.500 seguidors.
Quin temps ha fet?
Doncs tenim un finalista de la setmana amb aquest dia, que era el 28 de maig, el diumenge passat, des del Port de Tarragona, amb aquesta sortida de sol, primera hora, temperatura agradable, i el José Luis Ruiz, amb aquest sol bonic, 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 finalista de la setmana.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Meteoescapades.
Anem cap a l'Escala, ens escapem i ho fem en un càmping que a través del nostre programa, com a mínim, ja l'hem conegut, però que ha anat més enllà en les possibilitats d'allotjament i ha creat uns bungalows, com li vulgueu dir, adaptats per gent amb discapacitats. Per saber-ne més detalls, quants n'hi ha, de quina manera s'han construït, etc., quines virtuts tenen, anem cap al càmping, concretament al càmping Illa Mateua de l'Escala, on la seva gerent, l'Eva Trias, ens acompanya. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Fantàstic. I també a l'altra banda de la línia digital hi tenim el Pere Mallarac, que és gerent del grup Mallarac, que són especialistes, entre d'altres, en el món de la fusta i estan ubicats a la Garrotxa. Pere, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Fantàstic.
Molt bona tarda.
Eva, d'on surt aquesta idea de muntar alguns dels bungalows del càmping? És a dir, quants en teniu i quants serien per persones amb minusvalies, amb discapacitat?
Doncs actualment tenim 54 bungalows, dels quals amb aquesta nova adquisició tindrem 3 ara. Fins ara només teníem un, que era adaptat, i bueno, hem tingut sempre moltíssima sensibilitat amb aquest sector, hem vist que era necessari ampliar i ens hem atrevit a fer-ne 2 més. Són adaptats, són totalment fets a mida i bueno, és una cosa molt, molt personalitzada i encaixa perfectament amb la nostra manera de fer i dona suport a lo que és el càmping, que el tenim totalment preparat i és accessible.
Escolta'm, que ens diguis que heu cregut que era necessari introduir-ne un parell més, vol dir que hi ha demanda. Aquesta seria la primera pregunta. Hi ha demanda, entenc que sí. I la segona seria, vosaltres teniu un perfil de client català, espanyol, francès, Països Baixos, alemany, etcètera, i en definitiva no sé si això ve més de l'estranger o ve de casa o realment al final la idea doncs, de gent amb unes altres capacitats també vol fer càmping, com és lògic, i que busca allà on pugui estar millor, no?
Sí, de fet és una aposta que hem fet ja fa, com deia abans, tenim molta sensibilitat en tot aquest sector, però ha sigut una aposta realment arrel de la demanda. Cada vegada ens trobem que ho demanen més. Fins ara amb l'oferta d'un sol anàvem molt justos i vam fer aquesta aposta precisament per la demanda. Hi ha molt de client que és d'aquí, molt, pràcticament podríem dir que l'usuari d'aquest tipus de bungalow, el 80% són d'aquí, i comença a haver-hi també bastant client estranger, com ara de la zona de França o d'Holanda, que també al veure que tenim preparades les instal·lacions i preparats aquests bungalows, també es van animant. És una cosa que no està massa integrada encara a altres països. Llavors, xoca una mica i la gent quan ve aquí i ho veu, els estrangers, doncs els agrada perquè veuen que hi ha opcions també per ells. Però actualment, ja dic que els usuaris són pràcticament d'aquí, de Catalunya i de la resta d'Espanya.
Doncs escolta'm, Pere, anem a l'altra banda, saltem de l'Alt Empordà a la Garrotxa. Vosaltres sou els constructors, heu, perdona l'expressió, parit aquest bungalow, m'imagino que amb una sèrie, evidentment, de consideracions i d'elements a tenir en compte, que deuen ser doncs, unes mides per, bé, en definitiva, moure's amb els elements que necessiti aquella persona i bé, no sé la construcció i a l'haver estat fet de proximitat que no has portat per entendre'ns la caseta des de Finlàndia perquè ho han fet amb fusta de no sé quin bosc més enllà de les terres del Putin, sí. Doncs no ho sé, com ha anat tot plegat?
Bé, bueno, una mica nosaltres treballem per en Martí i l'Eva. Sempre quan treballem per ells acostumem a nosaltres fer-los el traje mida, que diríem. És a dir, ells tenen les seves idees, tenen el seu càmping prou singular, perquè nosaltres quan projectem ja una mica pensant en l'idea. Llavors, a partir de les idees d'en Martí i l'Eva, nosaltres hem dissenyat aquest aparell, tot i seguint lògicament totes les normatives que es permeten per aquest tipus de construccions, és a dir, adaptats totalment, el que són la cuina, tot el que és el lavabos, dutxes, és a dir, adaptar amb la normativa que el codi tècnic especifica lògicament per les persones discapacitades. Llavors aquest és una mica el criteri que hem partit.
Val? Llavors, que serien, perdona, al final, al final, sí. Pere, no sé si aniríem per bon camí. Al final hi ha gent d'una determinada edat, és a dir, gran, que potser no tenen la consideració de minusvalia, però que, escolta'm, pujar segons quines escales al bungalow o dutxar-se de segons quina manera, o etcètera, etcètera, també és una caseta, per entendre'ns, que pot anar molt bé, no?
Bé, és que al fil cap, aquest tipus de caseta que nosaltres estem... aquest tipus de casetes que estem nosaltres fabricant són unes casetes que, a veure, com t'he dit, customitzem, és a dir, les fem una mica el traje a mida. Aleshores, sí que hem tingut ja algun cas de demanda per algun sector, doncs, per gent gran, perquè, doncs, bueno, una mica és això, que acaben siguent com una mena, és que són com una mena de vivendes, són quasi bé com una suite de principal d'un hotel, saps què vull dir? Que tenen tot al seu abast, ho tenen tot planer, i com podeu veure, doncs, la distribució és molt simple i no és un gran habitacle que amb una persona gran, doncs, també, valga la redundància, se li fa gran l'habitacle. D'aquesta manera ho tenen tot molt més a mà i molt més recollit.
Tornem a l'Eva. Sí. Eva, ens deia 50 i escaig, ara no recordo, 54, em penso, i en definitiva potser sí que anem cap a coses més a la carta. És a dir, tenim tecnologia, tenim país amb professionals que poden donar moltes solucions i al final està sobre de totes les solucions que poden fer més fàcil una estada de qualsevol tipus de persones, tingui minusvalia, sigui gran, tingui potser un impediment puntual d'haver-se trencat una cama, etc. Doncs al final, per què no?
No, està clar, està pensat, bueno, per fer-ho més fàcil, no? Ens trobem amb casos, com bé deies, de persones ja més grans, amb problemes de mobilitat, que també està pensat lògicament per ells. I no ens tanquem a res, jo crec que ha de ser, bàsicament és accessible, i accessible vol dir per tothom, no? I tant pot ser més joves com més grans. També tenim la visita cada any, no falla, d'alguna escola amb alumnes amb algun problema de mobilitat, i llavors també ens ho agraeixen molt tenir tot això, no? També tenen una altra sortida.
Aquell noi o noia que jugant a futbol o vés a saber què, s'ha fumut en l'aire a la cama i el porten això els companys amb la cadira.
Sí, sempre l'estar preparat, jo recordo ara que dius
realment,
una clienta que li va passar, una noia joveneta que a més va girar un peu malament i es va acabar trencant algun lligament i així. I recordo l'estiu com la portaven els amics amb una cadira, les dutxes adaptades i com la portaven amunt i avall, no? I dius, realment, doncs dintre de tot és còmode i encara va poder acabar de fer les seves vacances, no?
Clar. Escolta'm, Eva, a l'hora de reservar, bé, entenc que hi ha una disponibilitat limitada, que eren un, ara són tres, i per tant m'imagino que vosaltres potser intenteu de reservar aquests perquè estiguin sempre buits en temporada, sempre dins de la demanda, i poder donar resposta a una demanda concreta.
Doncs sí, la idea és aquesta i en principi està pensat per això, perquè demanda n'hi ha i temporada d'alta com tots els altres, hi ha demanda. Llavors sempre per nosaltres la prioritat la tindran aquestes persones que el necessiten realment.
Finalment, Pere, i acabaríem amb tots dos, ha estat molt difícil tirar endavant aquesta idea? Us ha suposat una novetat o ja ho teniu coll avall i veniu de lluny?
No, jo crec que un cop vam definir ràpidament els espais i les distribucions, no, difícil, et diria que no, ha estat buscar, és que a més en Martí i l'Eva t'ho posen sempre molt fàcil. Nosaltres l'únic que hem hagut de fer ha estat adaptar una mica el que ja més o menys estava pensat, un símil del que ja havíem construït amb ells, I bueno, res, posar-ho en marxa i que els hi doni molts bons resultats, perquè això és el que a nosaltres ens interessa.
Perfecte. Eva, un plaer, molta sort amb aquesta oferta, que en definitiva jo crec que és de justícia i que normalitza una miqueta més tot el tipus de persones que hi ha a la societat i que lògicament volen gaudir d'un oci fantàstic que és el del món del càmping.
Eva... Moltes gràcies a vosaltres, S'agraeix poder explicar el projecte.
Clar que sí.
Ara diu en Pere que ha sigut fàcil, però no ha sigut tan fàcil, que també tots una miqueta, Però al final, entre tots hem arribat a tot.
Molt
la veritat
bé.
Que agraïm molt l'oportunitat que ens doneu de poder explicar, no?, que hi ha més opcions dintre un càmping.
Molt bé, doncs Eva Trias, gerent del càmping Illa Mateua, de l'Escala, i Pere Mallarac, gerent del grup Mallarac, ubicats respectivament a l'Alt Empordà i la Garrotxa. Moltes gràcies a tots dos. Adéu-siau.
A vosaltres.
Adéu,
a vosaltres.
El concurs.
Una persona amb cadira de rodes podrà moure sense problema els nous bungalows i el càmping Illa Mateua de l'Escala. El lot de productes Pastoret és el premi. I de la setmana passada, l'entrevista Green. Quins són els dos sistemes ideals per incorporar la identificació de l'usuari en la recollida de residus? La resposta era el contenidor tancat i el porta a porta. La guanyadora no diu d'on és, però se'n diu Astrid Dresbach i s'emporta un estoig premium de mels clàssiques, bombons de mel, rajola de xocolata, ametlles garrapinyades, torrons, vinagre ecològic... Vaja, l'univers de torrons i mel alemany.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Los Bru es consolida
una història d'èxit en la qual el Departament de Territori, l'antic Departament de Medi Ambient i el Departament d'Agricultura, m'estic pensant en noms corrents, en noms i cognoms, en concret.
Pot ser.
Sí, de gent que ha participat i que ha tirat endavant aquest projecte de recuperació de Los Bru. Fixa't, Los Bru va estar a punt de desaparèixer. Aquesta història, deixa'm que te l'expliqui amb una miqueta de finura. L'any, jo ho recordo perfectament, final l'any 94, any 95, al Pirineu hi havia quatre ossos a tota la serralada, quatre exemplars. Hi havia tres mascles i una femella. Aquella femella la van matar a trets els caçadors. Van quedar, després, un mascle va desaparèixer, no se sap la causa, van quedar dos mascles. A partir d'aquí és quan es posa en marxa aquell famós projecte per introduir-hi, o reintroduir-hi, perdó, m'he equivocat, perquè l'os sempre ha estat a la serralada. Un projecte de reintroducció, és a dir, de reforçament de la població original amb ossos procedents d'Eslovènia. Te'n recordaràs, aquest va ser un projecte de que es va estirar endavant entre els governs de Navarra, de l'Aragó, França...
I amb algun nom famós d'os,
sí,
d'ossa.
Sí, la Melba, però sobretot el Pirós, que el Pirós va arribar un any més tard. No? Uh-huh. Però quan van començar, també, de les dues femelles que va reintroduir el Santi Palazón, bueno, el Santi Palazón i tot el seu equip, me'n recordo d'ell, perquè és una persona que ha viscut amb una energia i amb una voluntat i amb unes ganes de tirar endavant el projecte i d'empènyer aquesta espècie i de que la natura catalana tingués aquesta espècie tan emblemàtica. Doncs gràcies a la seva acció, i no només de la Generalitat de Catalunya, del Consell General d'Aran, no sé si ho he dit bé perquè el meu aranès està una mica, però Consell General d'Aran, pels companys...
Jo crec que sí.
El govern d'Aragó i el de Navarra, és aquest juntament amb el Ministeri, en aquell moment amb el Ministeri de Medi Ambient, són els que van posar en marxa aquest grup de seguiment transporterer de l'os bru del Pirineu, que és la gent que ha anat gairebé, me'ls imagino, amb el nas olorant per les valls i pels camins de gespa per veure què feien amb aquests ossos. Hem parlat de 4 ossos i que de les dues que van reintroduir, una també la van matar. Tenim 3.
La que van matar era l'enverinament.
No, ser una acció de caça.
Bastant
una acció
més posterior, l'enverinament, sí.
Vam introduir el pirós i el pirós ja aquí ja, sí, això va ser la cabossa.
Sí.
El pirós va sortir un mascle alfa i un superdotat, o sigui, un Nacho Vidal d'aquests, però...
Actuava la nit al Bagdad i de dia transitava pel Pirineu.
El pirós era un fora de sèrie. I gràcies al pirós, això s'ha donat la volta, el pirós i altres, recordo perfectament el joiat, que després ens va donar molts problemes perquè va començar a atacar bestiar i aquí s'ha hagut d'actuar. Ara en parlaré d'això, però el que vull dir és que avui tenim 76. 76.
Déu-n'hi-do.
Venint de 3. 76. Això és per treure's el barret. D'això no se'n parla, no obre els TNs ni donem notícia, perquè la natura la tenim mig oblidada i les espècies conflictives encara més. De l'os, contra menys es parli, millor, com del llop. Aquesta és la màxima que hi ha al territori i que hi ha a les muntanyes on hi habiten. Jo en soc partidari, però avui vull fer i remarcar la feina que han fet la gent que ha estat a peu del canó, la gent de la Fundació Oso Pardo, també amb el Guillermo Palomero, la gent que ha vingut a ajudar-nos a fer monitorització, que han estat, insisteixo, a peu de serralada, nevi, que ha estat allà treballant. Especialment, sobretot, deixem que digui també la població, els pagesos. Sense la col·laboració de la gent, Francesc...
Ramaders, pagesos,
no haguéssim pogut tirar endavant.
Però saps que
hi ha hagut revoltes importants, sobretot a la Val d'Aran. A la Val d'Aran hi ha hagut batudes de caçadors, hi ha hagut no autoritzades, hi ha hagut fins i tot de vegades el síndic, com si diguéssim, no ha estat encertat a l'hora de valorar el pes d'aquesta espècie tan important per la biodiversitat, però sigui com sigui, el que hem de celebrar avui és que tot i els entrebancs que hem hagut de superar, que està claríssim que els hem hagut de superar entre tots, els impulsors del retorn de l'espècie podrien obrir una ampolla de cava, perquè s'ha fet una tasca poble per poble, tasca per tasca, s'ha parlat amb els caçadors, s'ha parlat amb la gent del món de la mel, s'ha parlat amb els propietaris, s'ha intentat habilitar i pressupostos per pagar indemnitzacions i s'han pagat com s'havien de pagar, a lo millor no en el temps, però sí, finalment s'han pagat com s'havien de pagar. La tasca dels alcaldes i les alcaldesses, estic pensant en l'alcaldessa de l'Os d'Isil, per exemple, la que vaig tenir el plaer de coincidir fa uns anys, la feina que feien, la casa de l'Os d'Isil, que és una meravella, que tothom que vulgui, sobretot si va amb nens, que vulgui fer entendre quin és el valor que té l'os. És que quan jo era jove, pensar la remota possibilitat de veure un os al meu país era absolutament impossible,
sí,
inviable.
Clar.
En canvi, avui dia no és estrany la possibilitat d'anar caminant pel País de l'Os, per aquesta banda que estem parlant, perquè Catalunya és on tenim una població més fidelitzada i més gràcies a la feina que ha fet aquest grup de seguiment transporterer de l'Os Bru al Pirineu. Doncs és relativament, no diré que és fàcil, però saps què passa? Que jo sempre aquí he pujat cap aquí, quan, només baixant del Pla de Beret cap al refugi de Montgarri, del refugi de Montgarri a l'Os d'Isil, que és un camí absolutament planer i que ho pot fer qualsevol,
sí.
Tot i que encara que és llarg, però hi ha la possibilitat de veure un os, perquè per allà al port de Salou ja hi volten.
De Salou.
Perdó, de Salou.
Sí, però... Salou queda una mica més al sud.
Pel port de Salou, no. Hòstia, t'imagina't un os bru al port de Salou? Seria l'hòstia, eh?
Home, ja ho crec. Doncs, seria l'hòstia.
Pel port de Salou, aquelles bordes que hi ha allà, que jo he dormit allà dalt, doncs per allà hi sovinteja a l'os. És a dir, que no és una espècie que sigui difícil de veure. Això és una sort. És una sort tenir aquestes espècies que havien desaparegut, com el trencalós, com el llop, com tot el que va estar a punt de perdre's per sempre, i que jo vaig viure en un moment en què estaven a punt de desaparèixer,
sí,
i que fèiem manifestacions davant de la Generalitat demanant actuacions d'urgència per salvar l'os. Mira, 76. I et dic una cosa, l'os es queda al Pirineu. Això ja és categòric. Es queda, no desapareixerà.
Esperem que la població no marxi i...
Això és important. Per això,
i
ara
que no
repte...
marxi no per culpa de l'os, sinó per...
La manca de futur.
Oportunitats de futur, etc. Això que reivindiquem, doncs, agricultura, ramaderia, un turisme en la mesura del possible, equilibrat, etc.
Aquí.
I bé, en definitiva...
Aquest és el repte. Osos en persones. Coexistència. No només osos, no només persones. Coexistència. Osos en persones en una sala... una serralada viva, una serralada plena d'oportunitats per les persones i pel desenvolupament del país.
Perfecte.
Vinga.
Tanquem.
El concurs.
Quants exemplars, aquesta és la pregunta del concurs, d'Os Bru i Alt Pirineu, segons les darreres dades, l'estoig prèmium de mels i torrons alemany, el premi.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, Meteoterra, què tal?
Sí, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Escolta'm, avui ens portes el director de la Fundació EMIS, l'Ander Achotegui, que el tenim a l'altra banda de la línia digital. L'Ander, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Primer de tot, i de seguida ataca el Jordi, la Fundació EMIS, Ander, què és?
La Fundació EMIS és una entitat de conservació de la biodiversitat sense ànim de lucre. Estem a Riudarenes, a la Plana de la Selva, i ens dediquem sobretot a la conservació de zones humides, temes agrícoles, educació ambiental, economia verda. Fem moltes coses diferents en un territori relatiu.
Jordi.
Sí, jo avui us porto un exemple de treball entre l'agricultura i la biodiversitat.
Hi ha hagut un petit tall, però Jordi, pregunta.
Sí, no, jo us porto avui un projecte, doncs això, que treballa a cavall entre l'agricultura i la biodiversitat, i bàsicament un projecte que té dues vessants i sobretot focalitzades en dos projectes europeus. Un que es diu Agroforadap, que treballa per millorar la biodiversitat dels sistemes agrícoles des de dins, i un que treballa des de fora, que es diu Resifarms, i que avui doncs, espero que l'Ander ens pugui explicar, perquè són dos projectes molt interessants i claus per millorar la qualitat dels sistemes agraris de Catalunya.
Escolta'm, Jordi... Hi ha un petit tall amb la comunicació. Entenc que la fundació Jordi, és una fundació que la Fundació EMIS que ja té uns anys, i l'anterior líder de la Fundació EMIS ara amb un càrrec institucional precisament per vetllar per la conservació de la natura.
Sí, exacte. És a dir, la Fundació EMIS sembla que sigui una pedrera de conservacionistes.
I ho és.
I ho és. Però en aquest cas d'alt nivell. Llavors, doncs, una mica la cosa important és que això ens indica que la Fundació està treballant en el tema clau, i que és precisament aquest, no? És fer compatible la biodiversitat amb la producció agrícola. Per tant, el que avui ens explicarà l'Ander és precisament això, no? Dos projectes europeus que treballen amb socis de tota Europa per precisament conservar la biodiversitat i la producció agrària d'una manera interna i externa, com us explicarà doncs, avui molt bé l'Ander.
Uh-huh. Escolta'm, la Fundació EMIS a Riudarenes, ubicada a la selva, precisament és un d'aquells mosaics a Catalunya on hi trobem moltes de les arestes d'aquest món rural, mediambiental, etc. Estic pensant, evidentment, en el món forestal. Estic pensant... precisament també amb el món ambiental. La selva és una part de les Guilleries, del Montseny, etc. Estic pensant, bé, en molts aspectes.
La Fundació EMIS està ubicada en un lloc que és estratègic. És tan estratègic que si som fins i tot una mica retrospectius, podríem imaginar-nos l'estany més gran de Catalunya, que és l'estany de Sils, o era l'estany de Sils, que ocupava una superfície pràcticament 10 vegades més gran que l'estany de Banyoles i que tota aquesta zona era una zona d'alta biodiversitat que es va dessecar precisament per efecte o per finalitats agrícoles, però que avui en dia la Fundació EMIS precisament el que fa és sobretot treballar amb la tortuga d'estany i de rierol, que són dues de les espècies que vivien en aquests aiguamolls, en aquesta zona lacustre de la selva, i que avui en dia encara hi són, és a dir, que són un relicte de tota aquella gran massa d'aiguamolls que hi havia. A l'Ander li faig una pregunta, que és precisament això. Com ho heu fet, Ander, per fer compatible a nivell de finca la biodiversitat i la producció agrícola?
Bé, doncs la manera de fer-ho consisteix en potenciar la biodiversitat que afavoreix l'agricultura, no? Vull dir, biodiversitat són tant els pol·linitzadors que permeten que tinguem cultius com els senglars que ens poden donar problemes, no? La biodiversitat és bona per l'agricultura, però s'ha de seleccionar quina és la necessària, no? Llavors, bàsicament es tracta d'això, de potenciar els serveis ecosistèmics que ens dona la natura, és a dir, doncs, una aigua neta, la fixació del sol, la pol·linització, el control de les plagues que puguin haver-hi, doncs es tracta de jugar d'una manera que t'afavoreixi la natura que t'ajuda a la producció agrícola.
Uh-huh. Jordi.
Sí, i també et volia preguntar, Ander, aquests projectes europeus que heu fet... com els heu desenvolupat i amb quins criteris? És a dir, que ens parlis breument d'aquests projectes per poder entendre com es treballa a escala europea en aquest àmbit.
Sí, n'hem tingut dos de projectes europeus, bueno, tres, segons tu miris. El primer es deu Resifarms i consistia precisament en això, no? En veure com potenciar aquests valors que us deia, perquè nosaltres entenem que els pagesos, la seva funció principal és produir. I, a més, doncs, també a conservar el territori. Però si no ajuda a produir, doncs, tal com va la pagesia avui en dia, per desgràcia, doncs, només creiem que és més fàcil que ens escolti si li expliquem com conservar la natura d'una manera que afavoreixi la producció agrícola. Llavors, amb 6 entitats d'altres països europeus, doncs, francesos, italians, txecs, romanesos, vam fer una guia que explica doncs, de cada espai d'una finca agrícola que no és productiu, com seria un marge, una bassa, un bosc o un marge, doncs, com fer accions de conservació que millorin la pol·linització, que redueixin l'erosió, que ajudin al control de plagues, que ajudin en períodes de sequera... Llavors, és una guia bastant completa que aborda com fer totes aquestes accions de conservació molt orientades a producció agrícola. Aquest seria un dels projectes, que això seria com millorar la biodiversitat de les finques agrícoles des de fora dels camps, no? Des dels marges, des de les basses, etc. I ara n'estem fent un altre amb el Centre Tecnològic Forestal, que consisteix en fer sistemes agroforestals, que es diuen. Això vol dir, en comptes de fer un camp de pereres i un camp de, bueno, i un camp d'horta, doncs ho fem tot barrejat. Fem fileres de pereres molt més espaiades i enmig hi posem carrils d'horta, com si diguéssim. Això fa que s'assembli molt més a un ecosistema natural, no? Perquè un monocultiu de 10 hectàrees de blat, doncs això no s'assembla gaire a un ecosistema natural i comporta tota una sèrie de problemes. En canvi, si fas aquestes barreges, llavors hi ha moltes sinergies molt interessants. La fertilització que no aprofita l'horta, l'aprofita en les arrels més profundes dels arbres, la fullaraca que cau dels arbres ajuda a fertilitzar l'horta, l'aigua que no aprofita un l'aprofita l'altre, moltes coses així, no? Es tracta de trobar aquest encaix entre la biodiversitat i la producció agrícola.
Ho hem de deixar aquí. Jordi Puig, com sempre, un plaer, i sobretot, moltíssimes gràcies a la Fundació EMIS, que en aquest programa ens ha anat, bé, com diria algú, posant llum a la foscor.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu, adéu.
El concurs.
Un concurs que ens porta aquesta pregunta. La Fundació EMIS treballa amb temes agrícoles, però també amb aspectes vinculats a què? N'hem parlat. És una institució, la Fundació EMIS, dedicada a què? A temes agrícoles, però també a la... Una ampolla de cava Ubac, gentilesa Agustí Torelló Mata, el premi. La setmana passada, a Grinllar, quin percentatge de les papallones de Catalunya estan en regressió? El premi, una ampolla de cava Ubac, gentilesa d'Agustí Torelló Mata. La resposta, el 70%, Rosina Planells, de Barcelona, la guanyadora.
Meteotaula.
Ens entaulem i ho fem viatjant cap al sud, ho fem viatjant cap al Priorat, la Ribera d'Ebre, allà... El Priorat i la Ribera d'Ebre és territori de molta gent i també de Jordi Ciuraneta, que és president de Prior Day. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé. La veritat és que, bé, força il·lusionat.
Ai.
Pel moment que vivim i a la vegada, clar, també una mica amb el cor encongit per tot el tema de la sequera. Però bé, bueno, anem veient el que aconteixerà, no?
Sí, senyor. Sí, senyor. El Prior Day és bàsicament oli, és sector agroalimentari, que, com molt bé recorda Jordi Ciuraneta, el sector agroalimentari a Catalunya té una potència bestial que és molt superior a l'automobilística, per exemple. Com,
és així, és així.
Com veus el sector de l'oli? Ara entrarem en detalls del món Prior Day. Com veus tot aquest sector?
Bé, jo veig un moment que el tenim complicat per l'increment, doncs, de tot, dels costos i, en conseqüència, també del mateix producte que és l'oli, però a la vegada, a conseqüència també de tot aquest canvi climàtic que ens acaba afectant en la producció, on aquest any la davallada de la producció a Catalunya ha sigut molt gran. Si nosaltres podem parlar sobre els anys que hem fet més, estem sobre 33 milions de quilos a nivell de Catalunya, i enguany hem estat sobre els 16 milions de quilos.
Imagina't.
Això és molt significatiu, per tant, al final també hi ha una falta de producte, aquest increment de cost també el repercutiu sobre el mercat també fa que hi hagi un retrocés del consum significatiu, que evidentment la gent busque doncs, altres productes alternatius que acaben sent greixos, però evidentment no tenen les facultats saludables que té l'oli d'oliva verge extra, però que també s'ha d'entendre a nivell econòmic doncs, que tot l'increment en general de tot el que és els aliments, i si les coses no canvien, jo crec que ens haurem d'anar acostumant a que tinguem doncs, aquests preus. Com a pagesos ens va malament perquè no tenim la capacitat de tindre unes collites estables i de que realment no ens afecti tot això, perquè nosaltres tenim la nostra indústria al ras, no? Acaba sent la que a nivell climatològic li afecta més, i per lo tant crec que continuarem amb pessimisme amb la línia doncs d'increment de preus, de baixes de producció i per lo tant amb un retrocés clar al mercat, que això evidentment no ens va bé, perquè si portàvem uns anys on cada vegada més la gent s'està interessant per un oli d'oliva verge extra de qualitat, també amb els seus orígens, cada vegada veiem més que la gent també s'interessa per això. Bé, aquestes sequeres, aquests canvis bruscos de clima també ens acaba afectant
ja ho crec.
Producció. No? I per una part, doncs, podries dir, home, els preus estan bé en origen, no? Però després repercutir això és molt
complicat.
És molt complicat, per lo tant, els marges acaben sent molt, molt baixos. Jo, i així tampoc no hi podem anar. És el que veig jo, eh?
Jordi, Raconet de Mont, Margalef, és a dir, si el Priorat és un raconet de comarca, Margalef és un raconet de Mont dins d'un raconet de comarca. A partir d'aquí, segon premi mundial internacional a Nova York del món de l'oli, el Saló Gourmet de Madrid, també segon premi, també, i anys anteriors l'Evoleum, el Japó Evolium, també, el Gulf
el Japó,
Food.
Flors Olei, vull dir, ja comencem a tindre un reconeixement a nivell mundial, que bueno, és allò que dius, nosaltres fem un bon oli, però clar, si ho dius tu, pues, home, què has de dir? Ara, quan hi ha aquests reconeixements tant a nivell de casa, no? A nivell nacional com a nivell internacional, t'avalen. I a més, això que dius tu, aquest reconeix de món, que jo sempre dic, nosaltres intentem crear riquesa, allí on hi ha molta gent que diu que no se hi pot viure. Pues algun valor hauria de tindre això també, no?
Ja ho
crec. El que et deia abans, no? Molt, molt contents i il·lusionats perquè doncs estem fent camí. L'altre dia em deia el meu fill, diu, sí, però tenim el segon, eh? Diu, el que hem de fer és aconseguir els primers premis. I diu, bueno, pues aquest és el camí de constant cap a l'excel·lència, partint també de reivindicar tota la tradició, però a la vegada també cada vegada explorar coses noves.
Escolta'm.
Nosaltres hem aconseguit aquest premi amb una varietat que un mes se produeix en aquesta zona nostra, no? Que és el Rojal. I bé, poder tindre premis amb varietats que són autòctones, que aquí no en tenim tantes, perquè bueno, hi ha altre tipus de matèria prima amb oliva que dona més picants i més amars, i poden ser italians o poden ser andalusos. Nosaltres volem fer notar també d'on som i el que fem, i a la millor no podem tindre aquest nivell de puntuació més rècord, per això a vegades ens quedem en aquests topalls, però si això ho vincules amb que això és un producte autòcton fet a casa nostra, pues, home, encara més
Jordi,
contents.
El teu fill és en Miquel, oi?
No, el Pau.
Ah, el Pau, és veritat. Pau. Escolta, incendi de la Palma d'Ebre. El Pau va fer un vídeo amb milers de visualitzacions a l'estil Marc Castellnou i a l'estil moltes persones que reivindiquen el que esteu fent a Prior Day i el que fa una pila de gent, com diuen els castellans, remanto contra viento i mare. Què més hem de fer perquè en el prestatge d'un súper de les comarques, per exemple, de Ponent, no hi hagi pomes dels Alps o la gent no les compri, perquè si no les compres no hi haurà pomes d'aquests llocs, i en canvi hi hagi les de Ponent? És a dir, tu entres en un súper de Mollerussa i hi ha pomes dels Alps. Això, perdona, és disparar-se un tret al cap.
Bé, i en aquest cas, que estem parlant d'oli, pensa que a Catalunya consumim 100 milions de quilos, com t'he dit abans, i fem 33 l'any que en fem més, en guany 16, i d'aquí un mes se'n compren 12, els demés marxen majoritàriament a granel. Jo crec que cal una consciència de país, això pot semblar patriòtic, però al final és des del convenciment de treballar d'aquest terròs tan dur, no?, d'aquests territoris complicats, que som molta gent que hi creiem, però també ens falta que hi hagi un reconeixement des de la majoria de la ciutadania catalana perquè vegi que si realment volem continuar tenint aquests racons, aquest món rural viu, també una manera de fer-ho és apostant pels productes que es produeixen en aquest territori. Interessant-se, veure, contrastar, si compren a Prior Day millor, però si compren productes fets al territori, el que acabarem fent és que gent com el meu fill o ara la meva filla, que també s'incorpora a l'empresa, la vaig tindre 4 mesos a Itàlia i ara doncs està avui mateix, ha marxat cap a Brussel·les per fer un estatge amb una empresa de distribució per anar aprenent també tot el tema del negoci. Jo crec que hi ha vida, que hi ha gent jove que volen quedar, però hem de crear l'ecosistema, no? necessari perquè la mateixa gent d'aquí cregui que per... Bueno, jo sempre dic que el territori no hi ha pressupost públic que el pugui gestionar i molta gent com nosaltres pot fer que sigui viu. Però
està clar,
necessitem
està
aquest
clar,
recolzament,
Jordi.
Aquest recolzament inclús vostre de poder fer la veu que arribi al màxim de gent perquè doncs, ens faiguin costat. No? Jo sempre dic que la gent del camp, del món rural, ha de mirar de seduir aquest món urbà que realment no vegi com bueno, allò del tòpic del que maco, sinó que darrere de tot això hi ha una gent que val la pena que se li bueno, que en aquest cas se li reconeixi la feina que fa.
Jordi, ens hem menjat els 10 minuts, encara que no ho sembli. Està clar que cans i oreneta, per dir-ho col·loquialment, els fills responen, s'estimen el territori i en definitiva hi ha molta gent a la porta del darrere de la trama urbana catalana que custodia el territori i en definitiva que el defensa i que això no té preu. Per molts anys, Jordi.
Molt bé. Moltes gràcies i sobretot per aquesta feina que també ho vull personalitzar amb tu i amb tot el teu equip que esteu fent per a fer arribar aquesta nostra veu, però també el fruit de l'esforç, del treball, de les il·lusions d'una i de moltes famílies que anem tirant endavant aquest territori. Gràcies.
Gràcies a tu. Adéu-siau.
Adéu, adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta. En el Premi Internacional celebrat a Nova York, en quina posició va quedar Prior Day? El Premi Una Ampolla d'Oli d'Oliva Verge Extra collita primerenca de mig litre gentilesa de Prior Day. La setmana passada, Green Empresa i Green Mobilitat. Quin vehicle és més barat en la seva vida control grup, el de combustió o l'elèctric? Clarament l'elèctric. Potser no en els primers mesos de vida o els dos primers anys, segons diuen els estudis, però infinitament més econòmic i amb menys emissions a partir del segon i tercer any i fins al final de la vida útil. El lot de 5 paquets, ja sigui de càpsules compostables, de cafè amb gra o de cafè molt, és el premi de cafè novell, residu zero, ecològic 100%. La resposta era l'elèctric i el guanyador Marc Fuertes.
Meteotemps.
Què tal? Bona tarda, això és Meteotemps i marxem cap a, jo diria, l'única experiència immersiva en canvi climàtic, aquest element tecnològic que, això, ens fica de ple amb, m'imagino que, l'anomenada realitat virtual en el que és, en aquest cas, l'emergència climàtica. I marxem cap a Lloret de Mar, concretament a un castell que hi ha a la vila i la seva directora, la Paula Soler, que està a l'altra banda de la línia digital. Paula, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Molt bé. Escolta, fes-nos 5 cèntims abans d'entrar en l'experiència immersiva. Què és el castell de Lloret de Mar? Hi trobarem cavallers? Hi trobarem armadures? què hi trobarem al castell de Lloret de Mar?
Bé, el castell de Lloret va obrir les seves portes el passat divendres 28 d'abril i el que ofereix exactament és una espectacular experiència immersiva, com bé has dit, sobre el canvi climàtic i alhora el visitant també trobarà doncs, un bar amb una terrassa exterior amb unes vistes magnífiques a la Costa Brava.
Podríem dir que és allò primera línia de mar.
Primeríssima.
Primeríssima, o sigui que si hi ha onades gairebé esquitxa.
Quasi bé.
Val, perfecte. Escolta'm, quina història té aquest castell? Clar, jo he fet la brometa, no? Si trobarem cavallers, armadures, potser princeses, no ho sé. Sigui com sigui, és un castell molt més modern, eh?
Bé, no tan modern. El castell es va construir l'any 1940 per en Narcís Plaja i el que ha sigut sempre el castell ha estat una icona indiscutible de l'skyline de la ciutat i és un dels recursos arquitectònics els més fotografiats de Lloret.
Val.
I el que s'ha volgut és obrir-ho de cares a tots els ciutadans i batejar-lo com el castell de Lloret.
Per tant, entenc que dins del que podríem dir les activitats que es volen promoure amb aquest castell, m'imagino que moltes d'elles de tipus cultural, etc. Doncs una d'elles és l'experiència immersiva dedicada a l'emergència climàtica. Bé, us haig de donar l'enhorabona perquè comenceu amb aquest tema. Com és que comencem amb aquest tema?
Bé, sense donar gaires pistes del que l'espectador es trobarà al llarg de tota l'experiència, el que sí que us puc dir és que viurà tot tipus de sensacions.
Carai, però...
Sí. A l'espectador...
Sí.
Sí, digues.
No, però clar, si m'ho deixes aquí, tot tipus de sensacions i l'emergència... es mullarà l'espectador, l'espectadora, hi haurà vent, hi haurà escalfor, hi haurà freds... O no m'ho pots explicar, això?
Doncs ho estàs desvelant tot, eh? Però jo t'explico una mica com s'ha estructurat la visita, perquè ens entenguem. O sigui, aquesta visita ofereix un viatge, perquè realment és un viatge, en tres etapes. I aquestes tres etapes són les causes, les conseqüències i les solucions. del, del canvi climàtic, en aquest cas. I com us he dit, per no desvelar-ho tot, el que sí que puc dir és que s'endinsarà el metavers a través d'unes ulleres de realitat virtual. També l'espectador es pujarà a una plataforma mòbil, que en aquest cas és única a Europa, i aquí sí que sentirà en primera persona tots els efectes de l'emergència climàtica. Vull dir, notarà l'escalfor, l'aigua, el vent, tot el que has dit. I, finalment, també jugarà de manera interactiva a través d'unes tablets i hi haurà doncs, una barreja de sons, llums, imatges i sensacions.
Escolta'm, aquestes sensacions, o sense donar grans detalls, les coses que veurà les ulleres, etc., són generals, diguem, d'àmbit planetari, o hi ha qüestions més properes a Lloret, a la Costa Brava o a Catalunya?
Són més genèriques, en aquest cas. El contingut que s'emet és tot molt genèric. Sí que és cert que a la tercera sala, les solucions, hem volgut donar solucions més quotidianes, més d'àmbit individual, o sigui, a nivell individual, que es pot posar en pràctica, no tot tan general.
D'acord. Una altra pregunta. Bé, és important la pregunta. Quin és el marc de dies que està obert, els horaris? Està obert a públic en general, a escolars, les ulleres i la immersiva, de vegades hi ha la recomanació que en persones especialment sensibles o que... Però com ho situem? I, per exemple, si es vol aprofitar amb les escoles.
Per punts, anem per ordre. La intenció és obrir fins a finals d'octubre. Per tant, obrim tots els dies de dilluns a diumenge. I l'experiència està operativa des de les 10 del matí fins les 8 de la tarda. El que sí que s'ha de tenir en compte és que el recorregut dura uns 45-50 minuts, per tant, l'últim passe de l'experiència seria a les 7, un quart de 8. Això, tema horaris.
D'acord.
I per als nens, als infants, sí que recomanem a partir de 6 anys.
Val. Perfecte. No hi ha una prohibició,
com
però el recomanable...
Del tamany de les ulleres de les...
Perdona.
Bueno, en aquest cas, sí que en el cas de que menors de 6 anys no podrien entrar, però a partir de 6 fins a 12 no hi hauria cap mena de problema acompanyat d'un adult.
Escolta'm, fa pocs dies que heu obert, però quines sensacions en aquests primers gairebé o pràcticament 20 dies pel que fa als visitants, les visitants, quines sensacions han tingut i quin perfil de públic ha vingut de moment?
Doncs és una pregunta molt interessant. La veritat que el feedback que estem tenint de la gran majoria de visitants és molt positiu. La gent al principi no acaba d'entendre ben bé el que és una experiència, no sap ben bé què es trobarà al llarg del recorregut, però que en surten realment, ens feliciten i diuen que, bueno, que els ha agradat molt, que ho han gaudit i, sobretot, s'han quedat amb el missatge principal, que és conscienciar-nos sobre el canvi climàtic.
Molt bé.
I en aquest cas jo crec que des d'un primer moment, o sigui, des que entres a la primera sala, queda ben clar quina és la voluntat principal del projecte, que és viure una experiència inoblidable.
Perfecte. Escolta'm, i per anar acabant, tota la informació segur que està al web, els preus, etc. Potser hi ha descomptes doncs, per determinades edats o col·lectius, etc.
Sí, com bé m'has dit, de cares a les escoles, també està enfocat... O sigui, el públic objectiu és tant l'escolar com el familiar com el turístic. O sigui, està enfocat a totes les edats. I en aquest cas sí que tenim tarifes reduïdes per efectivament, els residents de Lloret i per grups, per més de 9 persones.
Escolta'm, això és l'exposició immersiva. Alguna altra activitat al castell, no tan sols ara, sinó a partir d'octubre, entenc que hi haurà altres possibilitats?
Efectivament, o sigui, el castell ofereix el que és l'experiència immersiva, sí. Però a més tenim una terrassa exterior, tenim un bar on estem servint begudes, còctels, i que també està oberta des de 11:15 fins a 1 de la nit, i allà hi tindrà accés tothom. Vull dir, independentment que facis l'experiència o no, pots accedir a aquesta terrasseta i, com bé dius, doncs, amb ganes de muntar qualsevol esdeveniment, i benvingut sigui.
Caram, o sigui que també hi pot haver esdeveniments a la carta.
Sí, sí, sí.
D'acord.
Exacte. D'acord.
Magnífic, magnífic. Doncs, escolta'm, Paula, ha estat un plaer, hem conegut una miqueta a aquest equipament que té una mica més de 80 anys d'història i que des de fa molt poquet ha obert les seves portes i ho ha fet entre d'altres possibilitats, no?, que has deixat clar de cara al vespre, de cara a la nit, però en el cos central del dia, amb l'experiència immersiva dedicada a l'emergència climàtica. Paula Soler, directora d'aquest castell de Lloret de Mar, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, que vagi molt bé, us esperem.
Adéu-siau, gràcies.
Adéu.
El concurs.
De quin any és el castell de Lloret? Del 1714 o del 1940? Aquest cafè novell, residu zero, 100% ecològic, lot de 5 paquets de càpsules compostables, opció 1. Opció 2, a triar 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o opció 3, 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. El guanyador tria una de les 3.
Quin temps farà?
A quin temps farà? Venen 3 dies, un divendres, dissabte i diumenge, de ruixats i tempestes de tarda al Pirineu i Prepirineu. Potser també en algun indret interior, no tant aquest divendres, sí dissabte i diumenge, sobretot de la Catalunya central. Però els matins tranquils, assolellats, amb alguns núvols, tret de la costa. A la línia de la costa, possiblement, tant dissabte com diumenge, amb domini del sol, tant als matins com a la tarda, o en tot cas a la tarda si arriben alguns núvols sense més conseqüències. Peticions dels oients n'hi han moltíssimes. Anna Ortega, Fira d'Entitats a Pineda de Mar dissabte, doncs en principi bé, domini del sol, no patiu. Joel Gascon diu que es casa dissabte a Sant Fost de Campcentelles a partir de les 5, diu que no plogui, please. No ha de ploure a Sant Fost de Campcentelles dissabte. Jordi Terrer Miravet pel Mira Rock actua amb Buos i Papet i Mariet. Caram, doncs no, temps estable, núvols de tarda, potser sí, però sense passar d'aquí. Diumenge, cursa Molló, diumenge al matí, Boni ho pregunta. No hauria de ploure diumenge al matí a Molló, sí a la tarda, a partir del migdia. Això és vàlid per la Maria Àngeles Fernández, a Cantoni Gros, Oriol IA, no sé si és Oriol Intel·ligència Artificial o bé, la brometa potser s'acaba aquí. Vull baixar de la Pobla de Lillet a Terrassa amb bicicleta al matí de diumenge passant pel Lluçanès. Em mullaré? Doncs el matí de diumenge no et mullaràs. Si ho fas a la tarda, potser la Pobla de Lillet sí que et mullaràs o el Lluçanès, però no pas si ho fas al matí. I el cap de setmana en general, Sema Guti, zona de la Cerdanya, de divendres a diumenge. Temps estable als matins, però a les tardes alguns ruixats o tempestes. Difícilment això es produirà a Cassà de la Selva, on és festa major, pregunta l'Anna Vidal, és a dir, no hauria de ploure, tampoc a les tardes, ni a Sant Celoni per la Lola Míguez. Diumenge a la tarda, en el cas de Sant Celoni, no és impossible caçar de la selva, potser diumenge a la tarda. Marc Cazorla, Circuit de Catalunya, dissabte i diumenge de 14 a 17. No, no ha de ploure. Nil Mestres, Calaf, diumenge a la tarda, potser algun ruixat o tempesta, dissabte de sol, núvols de tarda, diumenge matí de sol. MPG, treballo al parc del fòrum fins dissabte. Esperem que pugui ploure a les muntanyes, però com ho tenim aquí? No. No ha de ploure ni dissabte ni diumenge al parc del fòrum. Sara Suárez, Lleida, l'aplec del Cargol de divendres a diumenge. No ha de ploure a Lleida, l'aplec del Cargol. I Pere Sant Martí a Paüls el dissabte i diumenge. Diu que hi ha la festa de la cirera. Vull creure que és Paüls, de les Terres de l'Ebre, que no és el de Flamisell, si parla de la cirera. I bé, en definitiva, ni dissabte ni diumenge hauria de ploure diumenge a la tarda, que no fes algun ruixat o tronada.
El concurs.
Anem al concurs. Un tifó afectat fa poc una illa americana del Pacífic. Quina? El premi La Terra dels Núvols, de Maria Barbal, doncs el llibre premiat. I el guanyador de la setmana passada responia a aquesta pregunta. Aquest dimarts 23 de maig, un aiguat de pràcticament 100 mil·límetres va caure en un punt de la Catalunya central. Quin? El premi, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, arbequina del Priorat. La resposta és Artés. La guanyadora, la Nerea Olea, de Castellgalí.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Finalista de la setmana, Carme, o Carmeta GG, tercera que la marçada de la setmana a Baén, al Baix Pallars. Déu-n'hi-do, amb aquesta horta que es veu en un dels casos amb aquesta calamarsada. Tercera és la foto del 28 de maig. I tenim guanyador mensual de fenòmens meteorològics. És el David TV, David Triadú. La neu de diumenge al Puigmal, Núria, Bastiments i Costa Bona. La foto és de principis de maig, del 7, del 5. Aquí hi havia una barreja de calamarsa i neu, probablement. Xec regal pel David TV. Atenció, tu i qui vulguis, pots triar qui t'acompanya en aquesta experiència de dues hores i per a dues persones, com et deia, l'Espai Cel, aquest espai amb diverses 7 piscines termals, un exterior, gentilesa del Balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui, amb les dates a concretar amb el propi balneari.
La setmana que ve.
Dijous vinent entrevistarem en Dani Pérez, director de l'Energètica, l'empresa pública d'energia de la Generalitat de Catalunya. També el Carlos García, responsable de premsa de Too Good To Go, de la demarcació, diguem, espanyola. N'hi ha molts països, que ens explicarà aquesta iniciativa de la segona oportunitat del menjar per no haver-lo de llançar. Té milions de gent subscrita a l'aplicació a l'estat espanyol. Déu-n'hi-do. La Carla Marcinyac, CEO i cofundadora de Free Emissions, que ens parlarà del mercat de segona mà de cotxe elèctric. Free Emissions és un de les botigues dels indrets degans de la mobilitat elèctrica de segona mà a Catalunya. Webcatradio.cat, mail, Facebook i Twitter, les vies de participació, perquè som digitals, i José María Campillo a les vies de so, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sots direcció i producció, i qui us ha parlat, Francesc Mauri. Que vagi molt bé!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.